Aquesta és una entrevista que vam enregistrar el passat divendres amb motiu de la visita del molt honorable president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, a l'Ametlla de Mar. Va signar el llibre d'honor i vam aprofitar per que visités les instal·lacions de la Cala Ràdio i per poder conversar amb ell. Molt honorable, benvingut, bon dia, què tal?
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Li donem la benvinguda, tot i que no li podem donar una benvinguda com a algú que coneix l'Ametlla de Mar per primera vegada, perquè som coneixedors que té grans amistats a l'Ametlla de Mar i que, poder no sovint, però de quan en quan sí que ens visita.
Sí, sí, vinc molt sovint, de fet fa molt temps que vinc aquí a la Cala. El moment clau és quan descobreixes que has de dir la Cala i no l'Ametlla de Mar estrictament, que diguem-ne ja hi ha una major afinitat personal, però sí, sí, aquí tinc molt bons amics, un dels meus millors amics, Joan Pere Gómez, i evidentment molta altra gent, i poder venir aquí ara convidat per l'alcaldessa, doncs em fa molta il·lusió. Com a conseller de Territori i Sostenibilitat, de fet, ja vaig poder fer una visita institucional visitant la millora en el front portuari que vam dur a terme i que permet que l'Ametlla de Mar, la Cala, sigui un dels grans ports de referència de Catalunya i un dels grans motors en l'àmbit pesquer d'aquest país.
President, paradoxes de la vida, privadament no, però públicament una de les seves últimes visites va ser quan vostè va venir a presentar el llibre, on explicava, diguéssim, que moltes de les seves experiències com a pres polític, i quan dic aquesta paraula, recordo que fins i tot en els mitjans de comunicació el dir pres polític estava fins i tot prohibit, no? Però paradoxes de la vida, avui ens visita com a president del Parlament de Catalunya. Jo li podria dir qui ho havia de dir.
Sí.
S'ho podia arribar a pensar, el món dona moltes voltes, però Déu-n'hi-do quines paradoxes ens porta la vida, no?
I és una expressió de victòria col·lectiva. O sigui, que un dels 9 presos polítics, de fet, els que van patir presó en vam ser 11, el conseller Mundó i la consellera Borràs, afortunadament només hi van ser un mes a la presó, però que un dels 11 presos polítics pugui ser el president de la institució que representa la sobirania nacional, jo crec que és una victòria col·lectiva. Ho comentava abans amb l'alcaldessa, ahir va venir a una delegació del Parlament de Baden-Württemberg, que és un land alemany important que fa molt temps que té una vinculació molt estreta a Catalunya a l'entorn dels 4 motors d'Europa. I ells van quedar impressionats des d'aquesta perspectiva que qui presidés el Parlament de Catalunya fos una persona que havia estat privada de llibertat durant 3 anys i mig aproximadament per haver defensat el mandat democràtic del poble de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, per haver organitzat un referèndum. I això tangibilitza molt bé, primer, la nostra voluntat de ser nació, i segon, d'un poble que no es vincla, d'un poble que, i ho he escrit en el llibre d'honor d'aquí de l'Ajuntament, d'un poble que creu que l'esperança sempre és més poderosa que la por. Tancant-nos a la presó, hi havia algú que ens volia dissuadir, ens va dir, aparteu-vos, rendiu-vos, renuncieu, no podem renunciar a quelcom tan extraordinari, diguem-ne que és de fet l'ànima de la nació, que és l'esperança col·lectiva de construir un futur millor, de construir un país lliure. I per tant, insisteixo, és una paradoxa, però que al mateix temps, com vostè apuntava, però al mateix temps és una expressió de victòria col·lectiva per la democràcia a Catalunya i a Europa.
Darrerament, en les darreres setmanes, hem assistit a tot el tema de la llei d'amnistia, la seva posada en marxa, la llum verda. Clar, després de veure tots aquests moviments de l'àmbit judicial, els ciutadans fins i tot es fan moltes preguntes, no? En el sentit de qui mana realment? És a dir, la divisió de poders està molt bé, però qui mana? El poder polític, el poder judicial? El polític legisla i fa una llei? El poder judicial en fa al final el que li dona la gana, és a dir, entén aquesta confusió de la ciutadania?
I tant que l'entenc, però d'entrada bones notícies que diversos tribunals ja estan aplicant adequadament la llei de l'amnistia. Perquè els jutges, en un estat de dret normal, homologable, els jutges han d'aplicar i interpretar la llei, mai reescriure la llei. I en massa ocasions, els tribunals a l'estat espanyol, i quan més rellevància tenien, quan més a la cúpula del poder judicial, amb més intensitat, en lloc d'interpretar i aplicar la llei, l'han reescrit, han esdevingut una nova cambra parlamentària amb la voluntat de corregir, d'ampliar, de legislar en termes diferents aquells que tenen la funció de fer-ho, que és el poder legislatiu. A la resta d'Europa, quan parles de separació de poders, sempre la tendència és a protegir el poder més fràgil, que és el poder judicial. A l'estat espanyol, en massa ocasions, la resta de poders s'han hagut de protegir del poder judicial, que té una força expansiva extraordinària i que pot decidir perseguir idees legítimes i privar de llibertat aquells que defensen idees legítimes, perquè el poder efectiu i la capacitat de coerció que té el poder judicial exercint de manera inadequada les seves atribucions pot ser pràcticament infinit, no? I per tant hi ha d'haver aquest equilibri, però la bona notícia aquesta setmana és que es comença a aplicar la llei d'amnistia amb uns termes raonables, i la primera interlocutòria que s'ha dictat, que ha determinat l'amnistia per al conseller Miquel Buch i per al sergent Lluís Escolà i per 19 activistes, és una bona notícia que hem de celebrar.
Suposo que tot aquest resultat de la llei d'amnistia, com a un dels 9 presos polítics, també, evidentment, no només si s'han afectat, sinó que també és un alleugeriment que tota aquella gent que va estar afectada pugui deixar-ho de ser.
Clar, i aquí diguem-ne que nosaltres continuem la batalla a nivell del Tribunal de Drets Humans. Com diríeu vosaltres, no mos equivoquéssim, nosaltres continuem aquesta batalla, perquè hi va haver uns drets que van ser conculcats, i aquesta batalla a nivell de Tribunal de Drets Humans a Estrasburg la mantenim en paral·lel o malgrat la llei d'amnistia. Però, òbviament, això canvien molt les coses. Ara, la prova del cotó, tanmateix, serà que els nostres exiliats, dels 135 diputats, n'hi ha 3 que són a l'exili. I això és una anomalia absolutament descarnada, un dels quals és el president Carles Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el diputat Rubén Wagensberg. La prova del cotó és que ells puguin tornar al Principat de Catalunya sense cap risc de ser detinguts. Aquest és un element fonamental de la llei d'amnistia. Quan això sigui operatiu, aleshores podem dir, diguem-ne, que estem en igualtat de condicions, que pots fer política sense risc de ser perseguit per les teves idees o per les teves opinions, i que tornem a la política allò que mai no hauria d'haver marxat de la política, i que algú va decidir que s'havia de substanciar a través del Codi Penal, a través de les presons, a través de la repressió, i això no té cap mena de sentit.
Ara parlava vostè de repressió. Vostè presideix una mesa del Parlament que en el seu moment es va qualificar de no repressiva. Què volien dir això?
No, vol dir... Clar, el tema clau és que hi ha un principi parlamentari, que és que en un Parlament, amb l'únic límit del respecte als drets humans, els drets fonamentals, s'ha de poder parlar de tot. I hem tingut en massa ocasions amb un Parlament de Catalunya que ha estat absolutament emmordassat, fins a l'extrem que, per haver permès un debat democràtic en una cambra democràtica, una presidenta del Parlament de Catalunya, la presidenta Carme Forcadell, va ser condemnada a 11 anys i mig de presó. I això no pot ser. I per tant, jo no em vull dir una mesa amb aquest atribut. Jo crec que els 7 membres de la mesa ens agradaria estar compromesos a que el principi d'inviolabilitat, que vol dir que cap diputat no pugui ser perseguit pels vots i les opinions expressades en el Parlament, doncs es pugui garantir.
Vostè va convocar, després de les darreres eleccions al Parlament, va ser l'encarregat de convocar als diferents partits polítics per veure si hi havia fórmules que poguessin acabar formant un govern a Catalunya. Dóna la sensació de que aquesta dita tan popular en la nostra política, que es juga a la puta i a la Ramoneta, no? Millor que et presentis tu a la investidura, no? Pot ser millor que et presentis tu abans. I com ho tenim,
i
això?
Jo vull posar en valor, i crec que quan dos dels partits polítics, el PSC i Junts, em van traslladar la seva voluntat seriosa i honesta d'articular majories, doncs era justament això, una expressió honesta de dir, el moment és, a nivell de país, és un moment molt complicat, i per tant hem de ser capaços de buscar i de construir aquestes majories. A mi m'hagués agradat proposar algú per ser investit immediatament, sí, segur. Vam haver de fer el que en diem un acte equivalent perquè comencés a computar aquell termini que preveu la legislació vigent a Catalunya d'aquests 2 mesos. Vaig decidir procedir amb aquests termes perquè se'm va traslladar un compromís molt ferm i molt seriós d'efectivament buscar aquestes majories i posar-les en valor en un debat d'investidura. No crec que a l'hora de prendre aquestes decisions hi hagués molt tacticisme, sinó que vull creure que hi havia molt rigor i molta seriositat. El problema és que nosaltres, deixa fer aquesta reflexió, tenim una llei de l'any 2008, que és la que estableix terminis que són molt, molt breus. És la llei de la presidència i del govern de Catalunya, que estableix que un cop s'ha constituït el Parlament, 10 dies per fer el debat d'investidura. Això es va fer l'any 2008. Situem-nos l'any 2008. Veníem dels governs del president Pujol, que eren o governs amb majoria absoluta o amb majories fàcilment articulables, i érem enmig del tripartit, que també va ser relativament fàcil de construir una majoria. Per tant, els 10 dies eren un termini, diguem-ne, que semblava raonable. En aquests moments acredito que els 10 dies és un període massa breu, excessivament abreujat. Aquesta potser és una reflexió que haurem de fer d'ampliar aquest termini. Jo crec que si es pogués ampliar aquest termini en 20-25 dies, posant-hi un límit, evidentment, seria més fàcil d'aconseguir que hi hagués una investidura d'entrada amb possibilitats de poder progressar. En 10 dies, tal com està la situació en el Parlament de Catalunya, en un Parlament molt fragmentat, és molt complicat. Per tant, entre tots hem de veure si som capaços d'actualitzar les nostres lleis i ajustar-les amb un país que ha canviat i que també ha canviat en la seva representació parlamentària.
L'altra lectura és que estem a 8 setmanes d'una nova convocatòria electoral.
Sí, 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 aquest és el topall. És a dir, si el dia 26 d'agost no s'aconsegueix que hi hagi cap investidura efectiva, aleshores queden convocades automàticament les eleccions pel 13 d'octubre. A mi m'agradaria que aquest escenari no es pogués produir, però deixi-m'ho expressar en positiu. Tenim 60 dies, vostè ho ha dit, 2 mesos per fer una feina extraordinàriament intensa i ser molt, molt empàtics amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que el que demanen és que hi hagi un marc d'estabilitat.
Clar, per últim, la lògica en política no sé si ho acaba de ser. Per tant, vostè ens parlava de 2 forces polítiques, entenem que PSC i Junts.
Sí,
les probabilitats a hores d'ara...
No em toca fer d'oracle a mi, sinó que em toca de posar totes les peces que hi ha sobre la taula i veure si es poden articular. Qui té aquesta feina en aquests moments són les diverses formacions polítiques que han d'articular aquestes majories.
Molt honorable president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos acompanyat durant aquesta xerrada.
Moltes gràcies a la Cala Ràdio per haver-me convidat.